la franca. Sí, sí, sí. Radio Vila Franca.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
A l'entrevista d'aquest dijous parlem de la vaga dels bombers voluntaris. El model de bombers de Catalunya és de caràcter mix, és a dir, que està integrat per bombers funcionaris i per bombers voluntaris. I a diferència del que podríeu pensar, els bombers voluntaris constitueixen la meitat del cos de bombers, uns 1.600 homes, i la meitat dels parcs de bombers dels prop de 150 que hi ha arreu del país. Per explicar-vos les seves reivindicacions, anem a Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
Avui m'acompanya aquí als estudis de Domenys Ràdio l'Òscar Saladier. Ell és el cap del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Jaume dels Domenys i ens ve a explicar quina és la situació en la que es troben actualment els bombers voluntaris. Primer de tot, Òscar, benvingut. Què tal, com estàs?
Hola, moltes gràcies.
Tenim ganes de saber quina és la situació, Òscar, que esteu patint els bombers voluntaris, perquè no fa gaire veu fer una manifestació davant del Parlament per reclamar exactament què. Què és el que voleu els bombers voluntaris?
Bé, primer potser hauríem de deixar clar per la gent del municipi, que la gent de Sant Jaume dels Domenys, que sí, tenim un parc de bombers al municipi, però que a diferència del parc del Vendrell, on hi ha unes persones que de professió són bombers, que van fer un concurs d'oposició i són funcionaris, són bombers, Sant Jaume dels Domenys és un parc de bombers voluntaris, és a dir, de professió tenim altres coses. I, Hi ha gent que tenim tècnics del SEM, hi ha gent rurals, hi ha Mossos d'Esquadra, hi ha operaris industrials, etc. Amb la qual cosa tenim una altra professió i dediquem una altra part de les hores a fer de bombers. Bombers voluntaris. Mm-hmm. Això vol dir que no tenim cap vinculació laboral amb la Generalitat en aquest cas. No som treballadors, entenem treballadors com que hi ha una vinculació laboral, un contracte i que cobrem una nòmina, doncs com que no ho tenim, no som bombers funcionaris, som bombers voluntaris. Mm-hmm. I sí, el dia divendres 1 de setembre al matí vam anar al Parlament de Catalunya, vam ser uns 300 gairebé bombers voluntaris de tota Catalunya i vam fer una concentració protesta per la situació en la que ens trobem. Una situació que no és nova, però que, bé, finalment hem decidit que havíem de resoldre, que s'havia de resoldre aquesta situació, perquè, bé, fem de bombers, no som bombers funcionaris, som bombers voluntaris, i fer de bomber, independentment que siguis funcionari o siguis voluntari, té uns riscos associats. Nosaltres assumim aquests riscos, és una feina de risc, ens poden passar coses, però el que no volem continuar assumint són les conseqüències d'una mala cobertura de caràcter sanitari i social que no tenim. O sigui, tenim una mala cobertura i això és degut a que no som treballadors, no tenim vinculació amb l'administració, en aquest cas amb la Generalitat, sinó que som bombers voluntaris. Això és d'ara? No. Aquesta mala cobertura doncs és de gairebé de sempre, ha anat millorant amb el temps, però tot i això encara continua havent llacunes, acaba havent forats, que pot repercutir en nosaltres i les nostres famílies en cas que tinguem un accident, sobretot si és un accident greu. I finalment, doncs, vam dir prou i, a més de fer la concentració aquesta el dia 1 de setembre al Parlament, doncs es va decidir la major part dels parcs de bombers voluntaris de Catalunya, que n'hi ha 74, entre ells el de Sant Jaume dels Domenys, que ja n'hi havia prou i com a mesura de pressió, però també com a conseqüència d'aquesta mala cobertura, vam decidir que estaríem en situació de no disponible des del dia 5 d'agost.
Això vol dir que a partir d'aquest dia el Parc de Bombers Voluntaris de Sant Jaume dels Domenys ha estat tancat?
No tancat, perquè nosaltres hem anat fent les pràctiques, hem anat fent les feines de manteniment dels vehicles, del material, tant els seus cap de parc com jo mateix, els temes de logístics i administratius. El parc tècnicament no ha estat tancat, però la disponibilitat del parc per tal i dels bombers voluntaris per tal de donar resposta a els possibles serveis que sortien, doncs no ha existit. Hem estat en situació... L'argot és, perquè ens vam instal·lar una app...
Ara en parlarem.
Una app al nostre mòbil per dir si estem presencials o disponibilitat immediata, diferida o no presencial o no disponibilitat, doncs fent servir l'argot d'aquesta app que ens vam instal·lar al nostre mòbil és que el Parc de Sant Jaume, i el de Vila-rodona, i el de Santa Coloma, el de, bueno, la majoria dels parcs de la regió d'emergència de Tarragona i la majoria de parcs del conjunt de Catalunya, dels parcs de bombers voluntaris, estem en situació de no disponible.
Sí. Per tant, Òscar, la vostra demanda és principalment tenir més cobertures en cas d'accident? Aquesta seria la demanda principal, l'originària de tot això.
Sí, els bombers voluntaris, com que... de professió som 30.000 coses, és un col·lectiu molt heterogeni i després sempre hi ha uns que volen unes coses, uns que volen les altres, no? Però el que ens uneix a tots és que volem estar ben coberts en cas de que ens passi un accident. Clar, com que no som treballadors, no tenim seguretat social, és lògic, no som treballadors. No, qui té seguretat social, que és que ho cobreix, si es vol que ho cobreix tot, és si ets treballador, la seguretat social, pues la Generalitat disposa d'uns diners amb una mútua per tal de que si mos passa un accident, mos atenguin. Ha passat poc, però ha passat que algun bomber ha tingut un accident, ha anat amb aquesta mútua perquè l'atenguin i diu, vostè qui és, bomber voluntari? I bé, s'han hagut de fer trucades per tal de que finalment l'atenguin. Això no s'ha rebut. Ha passat també, poc, però ha passat, que com a bomber voluntari t'atenen, factura, i t'envien la factura perquè la paguis tu. Trucades, i al final, òbviament, ho paga la Generalitat. Però el que no és de rebut és que una persona que té un accident fent de bomber voluntari per l'administració li arribi la factura de l'atenció sanitària. Mm-hmm. Això és la cosa menor del problema, perquè al final sempre se resol, tot i que no hauria de ser, no hauria de passar això, s'arregla, però no hauria de passar.
Mm-hmm.
Què és el que demanem? Que en cas d'accident, el número de dies de baixa no es limiti a un any, que tenim actualment, sinó que augmenti com a mínim com tenen els treballadors. No? Si tenim un accident i estem de baixa, que com a mínim la compensació, els diners que es cobra per una baixa, no quedi circunscrit a un any com tenim ara, sinó que passi com a mínim a un any i mig.
És a dir, que s'equipari,
amb
els bombers funcionaris.
Com a mínim, amb els bombers funcionaris o amb qualsevol altre treballador, que tingui com a mínim un any i mig de compensació per dies de baixa, fins a mínim un any i mig. Però clar, això també són, i això ho arreglaran, se suposa, però això són les coses menors, per dir-ho d'alguna cosa.
Mm.
Les coses pitjors que tenim és que en cas d'un accident greu que suposi una invalidesa, no? Com que no som treballadors, aniríem a contingència dels comuns i la pensió que ens quedaria en cas d'invalidesa, perquè clar, si jo soc conductor d'autobús i perdo una cama o perdo un ull fent de bomber, no podré continuar treballant de conductor d'autobús.
Clar.
Però clar, la meva pensió no estarà en base a la meva feina de conductor d'autobús, perquè com ho he fet fent de bomber voluntari, que està equiparat com si hagués ensopegat al carrer i hagués caigut a terra, no? Però no és el cas, perquè estem fent de bombers, doncs pot quedar en alguns casos, en segons quins casos, pot quedar una pensió molt baixa. El mateix en cas de mort, en relació a la pensió que li quedaria a la parella, viuda o la viuda, en cas de mort. I clar, això, la manera fàcil d'arreglar-ho és tenir seguretat social, però com que no som treballadors, ens diuen que no podem tindre seguretat social. I el que tampoc volen és una regularització o laboralització d'aquells bombers voluntaris que volguessin passar amb algun tipus de regularització. Que no és el meu cas, per exemple.
Uh-huh. Però sí que hi deu haver algun bomber voluntari que sí que li interessaria potser passar ja al rang de funcionari, o no?
Sí, però no... Bueno, o funcionari o algun tipus de laboralització. Però la qüestió no és que jo vulgui ser... Jo no, alguns que ho vulguin ser, sinó què volem? Estar ben coberts. Quina manera és la manera més efectiva de quedar coberts per evitar totes aquestes contingències que no volem ningú que passin? Tindre seguretat social. Què suposa tindre seguretat social?
Ser
treballador. Clar, ahir vam tindre una reunió amb el director general on van dir que ho estan mirant tot i que miraran d'arreglar-ho sense necessitat de seguretat social. I ens van dir que ho estaven mirant, a veure com des de l'administració directament, per exemple, podrien compensar, no? Si la pensió per culpa d'això et queda baixa, doncs que la Generalitat fiqués lo complement necessari, però clar, això s'hauria de com se fa, blindau, perquè
seria
no fos...
molt subjectiu també, depenent del cas, no? I,
bueno, és lo que s'està mirant, i mos han dit que a finals de mes mos tornaran a reunir allà a nivell de tota Catalunya, perquè hi va ser a nivell de Tarragona, per veure com evoluciona. Bé, que ho mirin, que mos ho diguin. La manera més segura per evitar aquests riscos de quedar descoberts és amb seguretat social. Si troben una altra manera que permeti mantenir el model mix, doncs benvinguda, però el que no poden és no tindre un pla B de que si això falla, poder, doncs, en definitiva, que quan jo vaig a fer de bomber, que vaig a un accident de trànsit o a un incendi urbà o a un incendi forestal o qualsevol altre dels serveis que fem els bombers voluntaris de Sant Jaume, perquè som bombers integrals, fem de tot com fan els bombers funcionaris, que no hagi de patir perquè si em passa algo, o jo o la meva viuda o viuda o els hereus quedin amb una mà al darrere pel fet de que vostè és bomber voluntari i no li correspon res.
Òscar, després d'aquesta manifestació de la setmana passada, també a aquesta reunió que ens comentaves, us han donat un termini? És a dir, us donarem resposta d'aquí a un mes.
Sí, el que us han dit és que dilluns van treure licitació per a veure si alguna companyia, alguna mútua, de manera privada, no? Podria resoldre una part d'aquestes mancances, i mos van dir que el dia 28, que hi ha reunió del Consell de Bombers Voluntaris, no? Jo sóc el representant, com a cap de parc de Sant Jaume, dels bombers de Sant Jaume, sóc un dels representants de la regió d'emergències de Tarragona, i mos van dir que en la reunió del Consell de Bombers Voluntaris doncs estan representats els bombers voluntaris de Catalunya, mirarien de dir-nos com evoluciona la cosa, si han sortit ja empreses o entitats privades interessades en mirar de cobrir això. Però el que està clar és que la millor manera de cobrir-ho seria a través de l'administració. Qui pot garantir que quedi cobert això és l'administració. Ells diuen que una via és a base de complements, de que l'administració se comprometi a complementar el que faci falta, i l'altra seria amb seguretat social, treballadors.
Òscar, em comentaves abans de començar l'entrevista que, clar, ha canviat una mica el tema de les emergències, perquè ara hi ha hagut un augment bastant fort d'emergències, per tant, podríem dir que aquest model que porta ja uns quants anys o bastants anys implantat aquí ja no representa la realitat social, no?, d'emergències i d'accidents que es tenen, i, per tant, a vosaltres us exigeixen, igual que un bomber funcionari, però han canviat molt les emergències i tot el que passa, no? Explica'ns una mica.
Sí, però un costat és el tema aquest, que estem mal coberts, i l'altre és el propi concepte de bomber voluntari, no? Per Sant Jaume farem 30 anys l'any que ve, en portem 29, jo ja em fa 30 perquè vaig començar a Tivissa, a Ribera d'Ebre, però els bombers voluntaris n'hi ha fa 40 i 40 pocs anys que existeixen. Clar, fa 40, fa 30 anys, la realitat perquè fa al territori i a les emergències que se produïen era una altra. Hi havia molt menys emergències, sobretot d'aquestes, que tenien implicacions de vides humanes, ja siguin accidents de trànsit, incendis de vivendes, incendis d'indústries, etc. Què passa? Que continuem sent bombers voluntaris, però amb cada cop més exigències pel que fa al número d'hores, i ja que, clar, si jo fos el cap dels bombers i tingués 72 o 74 parcs amb camions i gent formada, que ha costat uns diners, no?, la nostra formació equipada, els vestits, etc., doncs, clar, jo vull que aquests recursos humans i els recursos materials que hi ha als parcs de bombers voluntaris doncs actuïn quan més vegades millor, si hi ha emergència, no? Que quan hi hagi una emergència, que puguin sortir. Però, clar, som bombers voluntaris que tenim la nostra feina i podem sortir quan puguem. Si volen aquest major grau d'implicació, o sigui, si volen exigir-nos que anem a més serveis, doncs bé, potser el model no és aquest de bombers voluntaris, ha de ser un altre. O som bombers voluntaris o no.
Clar, una dada que a mi em fa saltar una mica, no?, és que, ho has dit abans, hi ha 74 parcs a Catalunya que són de bombers voluntaris i 71 que són parcs de bombers funcionaris, de bombers professionals. Per tant, hi ha més bombers voluntaris que funcionaris,
No, perquè amb un parc de bombers funcionaris, com que van per torns de 24 hores, no sé si hi ha 2.000 i pico bombers, 2.500 bombers funcionaris. I els bombers voluntaris actualment ne som 1.300. Ara bé, està escrit que perquè un parc de bombers funcionaris sigui més operatiu, hauríem de ser 31. 30 més un cap de parc. A Sant Jaume som 13, em sembla.
Clar, és que aquest és un altre tema que també ja en veníem parlant, no? Que la quantitat de bombers voluntaris que hi ha per obrir un parc, en el cas, per exemple, de Sant Jaume dels Domenys, és una mica curt. No?
Però passa gairebé a la majoria dels parcs de bombers voluntaris que estem som quatre gats, i clar.
Sí, aquesta és la realitat d'altres parcs.
Sí, la majoria, potser a la zona metropolitana, on també hi ha més massa de gent, més gent, no? Tenen més gent, però als parcs més rurals, jo penso en los d'aquí, no? Que si Prades, que si Cornudella, que si Santa Coloma, Sarral, Vila-rodona, naltros, i la gent que pensi en la ubicació del mapa d'aquests parcs.
Sí, sí.
No és Cambrils, no és Reus, no és Tarragona, no és Vendrell.
És interior de comarques, eh?
On, òbviament, potser no té massa sentit que hi hagi parcs de bombers funcionaris, perquè tampoc hi ha, o sobretot com més a l'interior, menys serveis, però si vols tindre parc de bombers voluntaris, gent ben coberta, i amb les exigències relatives al fet de que som bombers voluntaris.
Clar, ara que dius exigències, Òscar, també parlaves abans d'aquesta aplicació en els que us tenen controlats, que jo una mica, a veure si penso que és això, és com un fitxatge, al final. Ara puc, ara no puc, ara estic, anava a dir, treballant, ara no, ara estic a servei, ara no estic de servei. Clar, això és és fitxar.
Bé, jo crec que tard o aviat algun jutge això dirà, aquesta gent no són bombers voluntaris, són treballadors encoberts, amb la qual cosa diran, no sé què diran, però diran, no poden ser, no són bombers voluntaris. Clar, la idea de l'app en origen era per trobar una manera de que els bombers voluntaris féssim un mínim, perquè és veritat, són bombers voluntaris, però escolta, si no has d'aparèixer pel parc, plega. Quin sentit té que tinguis tot aquest material, aquesta formació, i després que no apareguis gens pel parc.
Clar.
I clar, això es va ficar com una manera d'intentar fer un cribatge i expulsar, revocar el nomenament a aquells bombers voluntaris que no apareixien per res al parc.
Que no havien complert com el mínim d'hores establert,
sí,
no?
Sí, però clar, però amb aquesta app el que ens mesuren no és la presència al parc, sinó la disponibilitat. O sigui, hem de fer un 650 hores ponderades de disponibilitat, però clar, algú pot agafar i començar, ara que no hi ha ningú més, perquè clar, si estàs tu sol, no t'activaran per anar a un incendi, no? Pues pots anar fent hores des de casa i podries arribar a fer les hores sense haver ficat un peu al parc. I és per això que critiquem l'app, perquè no és la manera correcta de mesurar no la disponibilitat, sinó la presencialitat al parc, i per altra banda és aquest fet, que és un símptoma més de que els bombers voluntaris actualment som uns treballadors laborals encoberts, que alguns diuen que som bombers low cost, vull dir que, bueno, no ho sé, vull dir que jo crec que tard o aviat algú d'una instància superior, sigui a nivell judicial o a nivell de les lleis espanyoles o de la Unió Europea, diran, això és una anomalia.
Disculpa la ignorància, però el bombers voluntaris cobra per les sortides?
Cobrem, sí, sempre això, cobrem, però cobrem 10 euros l'hora quan sortim, quan estem
Només
activats.
Només quan sortiu,
sí, sí.
No quan esteu al parc,
Sí, quan estem al parc activats, o sigui, allò que us diuen, aneu al parc, perquè clar, diuen, aneu al parc, i després resulta que és un dia que havia de ploure molt i no plou res, però ja. Estàs al parc, no surts a traure aigua, no? En aquestes situacions també cobrem 10 euros l'hora, quan estàs activat, doncs. A casa no, a casa, òbviament, no, és que ja seria l'hòstia. I cobrem, vull dir, si no recordo malament, quan s'hi va començar els bombers voluntaris, a finals dels 80, no es cobrava. Jo que vaig començar el 93 ja es cobrava. Cobrem, que no és, se suposa que no és una nòmina, però ho declarem a Hisenda. Amb la cosa ja... Que bueno, que és lògica, perquè és un pagament...
Perquè clar, són uns diners que tu ingresses...
La Generalitat no us fa retenció de l'IRPF, sinó que després se declara tot a la declaració de renda, i clar, a vegades mos foten un... Vull dir, que és això, té IRPF, però no és seguretat... Bueno, és igual, és una mica...
No, és complex, sí, sí, sí. El tema d'Hisenda, però clar, això és una prova més de que aquí hi ha d'haver alguna regulació per part d'algú, perquè és que si no, això...
Si som treballadors o no som treballadors? Perquè dius, no, no, som treballadors però som voluntaris. Però dius, no, però és que te controlem amb una app i a més te paguem quan, quan sortim i hi ha IRPF. Bueno, no ho sé. No sé.
Quin recorregut creus que tindrà això, Òscar? Perquè, clar, els bombers voluntaris heu dit prou, però aquí hi ha un altre sector, que són els bombers funcionaris, que no sé si tenen alguna cosa a dir en tot això.
Bueno, entre els bombers funcionaris hi ha discrepàncies. Hi ha alguns bombers funcionaris que consideren que som... O sigui, consideren que estarem millor sense bombers voluntaris, perquè se pensen que si desapareixem nosaltres faran més convocatòries de bombers funcionaris, i això és poc realístic, perquè les convocatòries estan limitades a la capacitat que té l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya de fer la formació. Però bueno, però això alguns. Però bé, nosaltres, per exemple, que el nostre parc de referència és el Vendrell, és que tinc molt bona relació amb ells, perquè bueno, han demostrat que podem fer bé les coses i hi ha una molt bona confiança en... Els del Vendrell mos tenen molt bona confiança i quan mos veuen, pues, entenc que estan contents de que els ajudem. Clar, és que l'ajuda de Sant Jaume arriba al cap d'un quart d'hora. Si ha de vindre
si
de Tarragona o arribin de Vilafranca, sempre tarda alguna cosa
més. I després, amb tota aquesta equació, també hi ha els ADFs i Protecció Civil, que això també ja és una altra. Ara obriríem aquí un altre meló,
sí,
eh?
Sí, clar. ADFs, el que passa és que clar, ADFs són d'un altre departament. Nosaltres som del mateix departament que els bombers, d'interior. ADFs sí. És un altre departament. I és això, què podem fer i què no podem fer els ADFs, està portant molta cua. Jo quan veig els ADFs amb un foc forestal, perquè és el que haurien de fer coses del medi natural, i veig que arriben, jo molt content, perquè són gent que carrega motxilles, que estira mànegues, que porten cubes d'aigua.
Que dona un cop de mà, no?
Ara, això, pues, si s'ha de regular d'alguna manera, que ho reguli, però que sigui aprofitant aquest recurs tan valuós com són els ADF, perquè molts cops són els primers que arriben al lloc.
I també, òbviament, els bombers voluntaris, que també esteu allà al territori, no? Trepitjant territori. Òscar Saladia, cap del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Jaume dels Domenys. No ens queda temps per més, però crec que això ho haurem d'anar seguint i qualsevol novetat, doncs, esperant que la puguem comentar i en puguem parlar.
Gràcies, Laia, per convidar-me i això, bàsicament, que la gent de Sant Jaume sàpiga la situació i que jo penso que tindran empatia amb nosaltres de que és una situació que, bueno, que no podem continuar fent serveis amb les mancances que tenim actualment.
Doncs moltíssimes gràcies, molta sort i ho seguirem. Gràcies.
Gràcies.
Amb els bascos Zetac i aquest Zorion Tasuna, la vida és de verdad, ens plantarem a 11:15.
Són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
És moment de tornar a l'actualitat en aquest punt horari. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que el Bus Urbà de Vilafranca estrena una aplicació pionera per millorar el servei i l'atenció a l'usuari. L'aplicació es diu Penedès Flexible i s'afegeix als altres canals de comunicació que el servei de Bus Urbà de Vilafranca ja té en funcionament, com ara el telèfon, els missatges de text o el correu electrònic. Ha estat desenvolupada per l'empresa catalana Nemi dins el projecte Digital Bus, subvencionat per l'EIT Urban Mobility de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia. Aquesta aplicació forma part d'un pla pilot que implica dues ciutats més, a banda de Vilafranca, d'una banda Vitòria i de l'altra la ciutat portuguesa de Loulé. Per tal de tastar i afinar l'aplicació, també es va promoure la participació d'un grup d'usuaris amb la finalitat de garantir que fos fàcil de fer servir i també accessible. A més, hi haurà la possibilitat d'obtenir informació a través de WhatsApp. El regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Vilafranca, Miquel Medialdea, recorda que aquesta nova app vol facilitar l'ús del bus urbà i fer-ho arribar també a més persones a la línia dels objectius del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de fomentar el servei de transport públic municipal. Us expliquem també que el govern d'Olèrdola ha anunciat que l'any vinent es cobrirà la pista poliesportiva de Moja. Aquest mes d'agost, el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olèrdola, Marian Buta, confirmava que durant l'any que ve es realitzarien els treballs de substitució de la gespa artificial del camp municipal de futbol, els Pins, de Moja. A aquesta previsió d'inversió cal afegir-hi ara l'anunci d'una altra iniciativa important en l'àmbit lúdic i esportiu, igualment planificada per executar el 2024. I és que l'alcaldessa Fina Mascaró ha anunciat que el govern de l'Ajuntament d'Olèrdola està treballant per tal que durant l'any vinent s'executin les obres de cobriment de la pista poliesportiva de Moja. Tant és així que per a concretar i validar les condicions que hauria de reunir el projecte, avui mateix la instal·lació serà avaluada per part de tècnics especialistes. També us volem explicar que l'Ajuntament de Calafell ha presentat la temporada de tardor del Teatre Joan Colet, conformada per 7 espectacles que tindran lloc entre el 17 de setembre i el 17 de desembre. 4 seran de la temporada d'espectacles infantils de la xarxa, mentre que els altres seran produccions pròpies. La regidora de Cultura, Mònica Trapat, ha destacat que la programació de tardor serà fresca i divertida i que tindrà un important component musical. Els espectacles de producció pròpia començaran el 17 de setembre amb els Capdevila On Tour, per continuar el 4 de novembre amb Calladites Estais Más Guapas i el 3 de desembre amb l'obra Quasi Òpera. I acabarem recordant que el Noia s'enfrontarà dissabte al Calafell per una plaça a la final de la Lliga Catalana. Aquest dissabte, doncs, a partir de les 8 del vespre, el Noia Freixenet buscarà aquesta plaça per la final de la Lliga Catalana d'Hockey Patins, una competició que arriba a les rondes finals i que tindrà com a seu el pavelló municipal de Palau. Abans, a la primera semifinal, s'enfrontaran el Barça i el Reus, que es disputaran l'altre bitllet per al darrer esglaó en la lluita pel primer títol de la temporada. L'equip de Pere Bàries va superar amb molta solvència la ronda prèvia, que li va donar passi en aquesta final, a 4, superant els seus rivals de grup amb excel·lents marcadors, 3-8 contra el Mataró i 5-1 davant de l'Igualada.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i 4 minuts tocats.
Penedès en xarxa. El magazín de l'Alt i el Baix Penedès. Live your life until love is
found, 'cause love's gonna get you down. Vam arrencar just aquest dimarts i ja us vam explicar que dia a dia aniríeu descobrint novetats i també aquells imperdibles que afortunadament continuen a costat nostre. I un d'aquests imperdibles és la doctora i Campeto, la Maria Rodríguez. Bon dia, Maria.
Hola, Sílvia, bon dia.
Moltes gràcies per seguir amb nosaltres. Ben tornada.
Moltes gràcies a vosaltres, perquè realment és un goig poder tenir aquest espai en el qual poder parlar de la importància del riure i el joc amb el nostre dia a dia, no?
Així és. Pensem que val molt la pena continuar reivindicant el riure, la risoteràpia, el joc, el coaching lúdic en el nostre dia a dia, tinguem l'edat que tinguem. Així que, un cop al mes, tindrem cita com aquesta d'avui, que estrenem, amb la doctora Ai Campeto. Maria, som setembre. Uh-huh. Aquests dies estem tornant a la rutina.
Exacte.
Alguns ens costa més que d'altres, i paulatinament, perquè no totes les activitats comencen igual que el col·le, sinó que sí. Ja que ho faran a l'octubre, uh-huh. I és una mica anar reprenent hàbits i rutines. I clar, això vol dir que una mica és com el nou any, no? I em sembla que té més força el setembre com a nou any, com a propòsits i intencionalitat, que no pas el gener, per moltes persones.
Sí, sí. Així és, no? Jo també estic d'acord amb això que comentes, perquè és un canvi de ritme molt, molt gran, no? També a l'estiu, a part doncs, de la temperatura, no? Que és un clima diferent, doncs s'aturen moltes activitats, no? Nosaltres anem molt, per bé que tinguem o no tinguem infants a casa...
És igual,
oi?
Tot gira al voltant de les aules i de l'escola.
Les aules, exacte. Si no tens infants, potser ets tu que fas algun curs i o fas alguna activitat allà llarg de l'any, i quan arriba l'estiu tot plegat s'atura, no? I, de fet, això és una cosa que és simptomàtica en els meus tallers, ho veig clarament, o sigui, ja fa uns quants anys que a l'agost no programo tallers, no? Sinó és que són reclamacions d'algun grup que em diu, mira, Maria, volem fer una risó per fer una celebració familiar, etc. No? Però si no, és que la gent, doncs, que és normal, no? Llavors és com... necessitem aquest contacte retirada, no?, que es diu en gestal, de les
contacte
coses.
Contacte retirada?
Sí, contacte retirada. Què vol
Aviam
dir?
Aquest concepte?
Sí, és a dir, si jo estic sempre en contacte amb una situació, sí, amb una persona, amb un context, què passa? Que arriba un moment que no puc assimilar, no puc integrar tot allò que m'està passant si estic en contacte amb aquella situació. No? Necessito aquest espai de retirada per reflexionar, per deixar que les coses es calmin, s'aposentin, no? Per tal que jo pugui integrar tot allò que m'ha passat, no?
Si us hi fixeu. I tornaríem ganes, no?
Suposo. I tornaríem ganes, exacte, no? Si no, és com que m'entra una cosa per un costat i em surt per un altre, no? Perquè, clar, el meu ser no té l'espai, el temps, per poder assimilar tot allò que m'està passant, no? Per això és molt important el tema del contacte i la retirada, no? Això, mira, amb un exemple molt clar que ens entendrà tothom, no? Si tu tens gana, no? Si tu tens gana i tu vas i obres la nevera i estàs en contacte amb el menjar, posem per cas, i comences a menjar, 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 clar, hi haurà un moment en el que t'hauràs de retirar, no? Perquè si no...
acabaràs malament.
T'agafarà un empatx, no? Bé, això és un exemple molt, molt absurd, no? Però que potser ens pot ajudar a entendre aquesta idea del contacte i la retirada de les coses, no? Això també passa molt en teràpia. No? A vegades hi ha gent que quan comença un procés terapèutic doncs té una necessitat, una urgència, no? De voler arreglar aquella cosa, aquell tema pel qual ve a teràpia, no? I a vegades semblaria que necessites anar a teràpia cada dia, no? Potser en persones et diràs, no, necessito una teràpia perquè em vull posar ja...
Arreglem-ho ja,
arreglem-ho,
no?
Arreglem-ho tot ja...
No deixem passar els dies.
Exacte, no? Però clar, tot necessita el seu temps, necessita aquest procés que dèiem de poder assimilar què és allò que tu has treballat, en aquest cas que dèiem en teràpia, per exemple, no?
Això té certa similitud amb l'osteopatia,
sí.
Perquè t'expliquen quan hi vas que aquells moviments, aquell treball que fan amb el teu cos necessita assentar-se i que al llarg del mes següent de la teva cita amb l'osteòpata,
sí.
El cos seguirà treballant i per això no hi tornes fins al cap d'un mes.
Clar.
Una mica és aquest concepte, no?
Aquest concepte el podem aplicar a qualsevol àmbit de la vida, no? M'agrada que posis aquest altre exemple. Sí, és que és així. Com que vivim en aquesta societat de la urgència, ens pensem això, no? Que de cop i volta tot se soluciona amb un bueno, amb un obrí tancar d'ulls, no? Això amb una sessió, anant al massatgista, a l'osteòpata, venint a teràpia, amb una sessió de riso, fins i tot, no? A vegades persones, no?, que em diuen darrerament, no?, que estic justament amb aquest nou cicle, estic rebent moltes trucades de persones que volen iniciar aquest procés, no?, de, bueno, d'autoconeixement i de voler tornar a recuperar aquest estat d'alegria, no? I la demanda una mica és aquesta, no? Dir, amb una sessió de risoteràpia em pots ajudar?
Ja ho podem arreglar, això, no?
Ho podem arreglar. I és que la resposta és sí, podem iniciar aquest procés, no? Queda clar que amb una sessió de risoteràpia, igual que si vas només amb una sessió de l'osteòpata, no arregla res, no?
Miracles a Lourdes, oi?
Mira, aquests miracles a Lourdes que diem sempre, no? I és molt interessant aquest concepte d'aquest del temps, no? De que tot necessita un temps, no? És a dir, fixeu-vos que en els problemes, per exemple, alguna demanda que tinc, no?, d'una persona que em deia, em diu, jo que sóc una persona alegre, això potser vosaltres també us hi heu trobat, la meva essència és de ser una persona alegre, que veu sempre, doncs, la part positiva de la vida. Porto 2 anys, 3 anys, amb un sentiment, doncs, de tristesa, amb un sentiment de que em sento apagada, que és com que no em reconec, no?, em deia aquesta persona. No em reconec, no sóc jo, no? M'agradaria tornar a sentir-me jo, no? No sé si a vosaltres us ha passat, no?, aquest sentir-vos d'aquesta manera. A mi em va passar en el seu moment, que justament va ser quan vaig fer la formació en risoteràpia i coaching lúdic, no? Això per què ho dic? Perquè fixeu-vos, estar-se 2 anys amb aquesta sensació de que no ets tu mateixa és molt de temps.
Sí, oi? Això ha de pesar, eh?
Oi? Clar, i fixeu-vos que aquest pes, això no passa tampoc de la nit al dia, no? No és que avui te'n vas a dormir superfeliç i demà, a l'endemà, t'aixeques i dius, ui, que trista que estic, no? Ja in eternum, no?, en aquests 2 anys, no? Sinó que ens han anat passant coses que no hem integrat, que no hem acceptat, que no hem assimilat i no hem deixat anar, no? Quan no deixem anar allò que ens està passant a la vida, quan no ens donem aquest permís per entendre, per assimilar tot allò que ens passa, no? Pèrdues, malalties, sí, no? Canvis, no? Canvis a la vida, fins i tot canvis que després potser a posteriori poden ser bons, no? Poden ser positius, però que en aquell moment aquell canvi em fa destarotar perquè tinc aquella incertesa de si allò, doncs, serà positiu o no en la meva vida. Tot allò, si jo no li dono una via d'escape, una via aquest temps, no? Que dèiem, per integrar, perquè el meu cos assimili, igual que quan vas a l'osteòpata, no? Aquell moviment, no? M'encanta aquest exemple que has posat, perquè, clar, quan vas a l'osteòpata, no?, i t'estava llogant el cos, això és una cosa dels músculs, no?, però, clar, les emocions, que és una cosa energètica, no, és una cosa que és nostra, també, i aquesta energia ens impacta en el nostre cos, i, per tant, en els nostres músculs, no?, i, per tant, també hem d'anar a l'osteòpata, eh? Veieu que està tot relacionat, no?, i sovint, si jo em torço el turmell, sóc conscient de que m'he de cuidar, no?, que he de fer uns exercicis de recuperació, no?, del turmell perquè torni a estar al dia, i etc. No? Però quan estem parlant d'emocions, sovint no som conscients, no?, que també he d'anar a rehabilitació, no?, d'aquestes emocions, no?, a donar-li aquest espai d'expressió, de lliure expressió i d'integració, no?
Perquè no estem educats.
Exacte.
A contemplar aquesta part important del nostre ésser, no?, l'emocional.
Clar, que no és ni més important ni menys important, aquesta és la cosa, no?, sinó que formem part d'aquest tot, no?, d'aquest global que som els éssers humans, no?, i per això també té la mateixa importància, no? Aleshores, sí, trobar aquesta, posar-hi la intenció, No? A mi m'agradava avui parlar de què és la intenció. No?
Quan... Nou curs, noves intencions, no? Tot sovint.
Exacte, no? I sovint, quan arriba aquest curs, aquest nou curs, ens pensem, no? Mira, fins i tot us proposo un joc, no?, que podeu fer a casa. Agafeu paper i llapis, per exemple, i jo us ho dic ara i us ho feu després amb calma, eh? I feu una llista de 5 coses que diguis, mira, ara aquest nou curs, doncs vull millorar això a la meva vida. Penso, doncs, que jo què sé, doncs, que m'he d'apuntar al gimnàs, que vull fer anglès, que vull recuperar l'alegria.
Intencions pel nou curs.
Les coses vostres, no? Que diguis, mira, vull fer això, no? Un cop tingueu aquestes 5 coses, que aquests 5 objectius seria que vols aconseguir a la teva vida, fas una respiració profunda, els tornes a llegir i en tries, subratlles, només 3.
I pas previ a filtrar respiració profunda.
Sí, perquè si no és aquella cosa de donar-te un minisegundo, eh?
Ni que sigui això.
De retirada de la llista, eh? Per agafar...
Ah, aquella, és el contacte retirada que ens deies abans.
Aquesta perspectiva, no? Ho tornes a llegir, subratlles aquests 3 i després fas un altre cop el mateix. Tornes a respirar i ho vas llegint molt a poc i pares atenció a si n'hi ha alguna d'aquests tres objectius que et fa somriure. Si detectes que n'hi ha algun d'aquests 3 que et fa somriure, és un bon indicador de que has de començar per aquí. Si no, si veus que no somrius en cap, és que aquella llista està feta només des de la ment. Aleshores, consell, esborra aquesta llista, estripa-la i comença de vell nou. És a dir, pren-te un moment, respira i deixa't sentir una miqueta què és el que realment el teu ser és el que necessita, no? Quina és realment aquella cosa que tu necessites, no? I la intenció va lligada amb aquesta energia, no?, del poder de l'acció. Hi ha una frase de Deepak Chopra que diu: la intenció és el desig que no s'aferra al resultat. Veieu, a vegades quan jo poso en aquesta llista aprendre anglès, no?, potser és algun introjecte, algun propòsit que m'he rebut sempre, dir, ostres, el meu nivell d'anglès no és prou bo, per la meva feina fora bo doncs, que em tragués el nivell d'anglès, no? Que això és una cosa que em ve de fora, eh? I el meu objectiu final és que, bueno, aconseguir el certificat, no? El First Certificate, no?
Vols dir que no somriuré quan llegeixi aprendre
potser
anglès
sí.
O millorar anglès?
Potser sí.
Potser sí. Però si ve tan imposat de fora, difícil, no?
Difícil. La idea seria que quan jo tinc aquesta intenció, no?, de fer alguna cosa, o per exemple, mira, us explicaré un exemple meu que a mi em va passar. Jo quan vaig començar a tenir problemes d'esquena, em van dir, el més important, el que t'anirà molt bé és apuntar-te a fer natació.
Un clàssic.
Vale?
Sí.
D'acord. Vaig anar al complex aquàtic, em vaig apuntar, vaig estar un any pagant el complex aquàtic.
I no et van veure.
D'acord, exacte. Em van veure 2-3 dies a l'inici, no? Què va passar? Aquest era, el meu objectiu era que el dolor d'esquena afluixés, no? Però, clar, vaig fer una cosa que em van dir, que era apunta't a natació. No em vaig escoltar el meu cos. No vaig saber que la Maria, en aquest cas jo, que sóc de terra, que a mi l'aigua doncs, no m'agrada gaire, doncs, per exemple, el tema de fer natació no era la manera. M'explico? Llavors, clar, la manera quina és? És dir, d'acord, posar la intenció és tenir aquesta energia de voler sanar-me l'esquena, però no necessàriament ha de ser fent natació. Quina va ser la meva manera? Doncs començar a caminar cada dia, per exemple, i fent estiraments, no? I a mi això, ostres, vaig provar-ho i em va sentar superbé, no? I em feia somriure perquè jo notava en mi que era una millora, no? Per tant, quan tu facis aquesta llista, fixa't si realment aquest, en el meu cas, seria apuntar-me a natació, doncs allò a mi no em feia somriure, sí? No sé si així ha quedat una miqueta
més clar. I tant,
clar,
claríssim, eh? Sí, sí. Ens hem d'escoltar, que dius sempre, no?
Ens hem d'escoltar, exacte. I pensa que aquesta frase va molt enllaçada amb la filosofia de la risoteràpia.
Aviam,
no?
Torna-hi, amb
sí,
la frase.
Seria, la intenció és el desig que no s'aferra al resultat. Amb això, el que diu el Deepak Chopra és que jo quan desitjo una cosa, jo puc desitjar una cosa, no? Que se'm vagi mal d'esquena, que aquí hi ha una energia, no? Poso l'atenció en el que vull això, d'acord? I em centro a millorar l'esquena. Però si només estic centrada en allò i a mi m'han dit que he de fer natació, em centro en que he d'anar a fer natació. Què passa? No em centro en que si això em senta bé o no a mi, no? Què passa? Que jo vaig un dia a natació, em vaig dos, però el tercer ja no hi vaig. Què em passa a mi, com a Maria, que no vaig a natació? Em renyo. Dic, ostres, mira, ja no estàs anant a natació, l'esquena et fa mal...
Et fustigues, no?
I em frustro. Us sona això?
I tant.
Llavors, clar, què passa? Que al final aquest desig que jo tinc, que continua estant, que és posar-me bé de l'esquena, per força, per energia, doncs, perquè no estic aconseguint, no, aquell mitjà.
I em sento culpable, malament, perquè no estic fent el que m'han dit.
Exacte, no?
I tot això resta energia positiva, no, segurament?
Exacte. Si jo em centro en la intenció de posar-me bé, aquí es genera una acció. És a dir, no m'enfoco només en el resultat, sinó que en el procés, no? De dir, bueno, em vaig observant. Ah, mira, avui he anat a caminar, em sento bé. Ah, doncs, d'acord, vaig per aquí, no? Ah, doncs mira, no, resulta que he anat a caminar, no em va bé, faré estiraments. Ah, mira, doncs això sí. O mira, ara provo el ioga, no? O ara el que sigui, s'entén? És a dir, és com estar centrada en cada moment en el procés, no en el resultat. Si em centro en el procés, segurament el resultat es donarà per si sol.
Arribarà.
Arribarà. No tindré aquella exigència, aquella angoixa d'aconseguir aquell resultat, no? Això també a les sessions de risoteràpia passa moltes vegades, no? A vegades hi ha persones que diu, ui, és que clar, si no ric, no? És a dir, clar, si ja vens amb la, amb aquella, amb el resultat, no?
Vens com condicionada, no?
Vens condicionada a que has de riure perquè vens amb una sessió de riso, t'estàs perdent el procés i segurament al final no riuràs, no? Si no poses el teu foc d'atenció en el resultat i confies en el procés, segurament aconseguiràs el resultat sense adonar-te, no? Seria una miqueta donar-li la volta, no? Per això us animo a que poseu aquesta intenció no tant en l'objectiu final, sinó en el procés, anar-lo escoltant i en aquest somriure dir, uau, mira, ara això em ve de gust, no?
I això enllaça amb el que deies a l'inici, no? Quan algú et truca, es posa en contacte amb tu i et diu, amb una sessió de riso ho solucionarem, això, que està visualitzant, buscant aquest resultat final.
Exacte.
I de forma molt ràpida.
I de forma molt ràpida, no? Aleshores, la resposta seria, sí, vine i anem a veure què passa, no? I també és molt important, quan comences un procés, que confiïs en el procés, no? Perquè sovint també, a vegades, el que fem és que quan anem a teràpia o quan anem a iniciem un canvi, ens escapem de seguida, no? A la mínima incomoditat.
Això no funciona, fora.
Aleshores, és molt important que tinguis algú de confiança o que quan tu vas amb un terapeuta que confiïs, tinguis plena confiança en que et podrà dir, ei, t'estàs escapant, no? Respira, dona't un moment, no? I realment, a vegades hem de passar per petites incomoditats per poder arribar a un benestar, no?
I sovint davant de la més mínima incomoditat o pedra en el camí, abandonem, no?
Moltes vegades, perquè ens sembla que ja estem bé, no? Però clar, després, si fas la reflexió des de fora, per això és molt important a vegades tenir algú de fora, no? Que et pot ajudar a aquesta retirada que dèiem abans, no? Si jo em retiro del meu problema, de la situació, podré observar realment què ha passat. Uau, m'he escapat, no? Si realment des de fora puc observar-ho, podré valorar objectivament si estar 2 anys amb la tristesa és millor que passar alguna incomoditat durant un temps per poder recuperar la teva alegria, no?
I somriu la Maria, no la veieu, però està somrient.
Sí, perquè és... I que ho entenc, perquè això ens passa a tots, a mi també em passa, no? Quan, bueno, quan he tingut aquestes èpoques de que no estàs bé, doncs clar, a vegades has de passar per aquests moments, no? Però és que hi hem de passar, no? És perquè si no... segurament això que m'ha passat a mi us ha passat a vosaltres també, no? A casa. A vegades tu pots anar amb un terapeuta o amb un osteòpata o amb un... el que sigui, no? Amb una sessió i et dirà, mira, fes això, 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 i tu t'ho creus, tu pots creure, no? Però quan passa un temps veuràs que allò no et funciona, no? T'estan enganyant i t'estàs enganyant, no? Aleshores, agafar aquesta part de responsabilitat també com a persona i vaig a invertir en la meva salut i vaig també a ser responsable i vaig a veure realment em crec, no?, que una persona em curarà en 2 dies, no? No, no, perdona, tu has d'estar disposada...
S'ha de jugar un paper actiu.
Sempre.
No deixar-ho en mans del professional i ja està, no? Que faci màgia.
És que no existeix la màgia, no? La màgia, sabeu quina és? És justament trobar aquell poder que tenim tots i totes, que teniu vosaltres que ens escolteu, que el teniu vosaltres a dintre, és el vostre poder interior, que el teniu. Aquesta és la màgia. Entendre, acceptar que tu tens aquest poder, no? De curar-te, de posar-te, de trobar aquesta nova il·lusió, no?, per la vida. Així que, amigues, somrieu, feu llistes, somrieu i atreviu-vos i confieu en el vostre procés. Recordeu que riure és cosa sèria.
I tant. I si voleu tastar, fer un tastet de com funciona una sessió de risoteràpia, de què pot passar, doncs avui la Maria, com que és el primer dia, ha vingut amb un regal sota el braç, que és una sessió de risoteràpia. Qui li faci gràcia, truqueu-nos immediatament al 93-826-2626 i ho podreu provar i aviam què passa.
Això mateix.
Maria Rodríguez, doctora i Campeto, ben tornada. D'aquí un mes tenim cita de nou.
Moltes gràcies, Sílvia. Fins aviat.
Estem escurant aquesta segona hora. Tot seguit arriba el butlletí de notícies de les 11 i després tindrem amb nosaltres l'Esther Milà, dietista nutricionista, que entoma aquesta temporada d'alimentació conscient i com que aquests dies toca tornar a la rutina i reprendre hàbits, li demanarem com ho fem amb l'alimentació, que ja sabem que l'estiu fem de més i de menys i ens deixem anar una miqueta. A 11:45, flash informatiu, al darrer del magazine i, per acabar, unes ones de música amb la companyia de la Janet Porter i Mike Oldfield.
Penedès en xarxa, el magazine de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.